Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Dilluns es reprenen les obres del barri dels Emperadors. Aquestes obres a l'urbanització de la zona alta de Sant Martí d'Empúries que generaran afectacions en el trànsit de la zona. És una actuació de dimensió considerable marcada per la proximitat del jaciment arqueològic d'Empúries. Amb aquesta notícia com a titular, obrim l'informatiu d'avui dijous, dia 10 de setembre de 2026. Qui us parla, Sergi Corral. Sigueu benvinguts i benvingudes. Un informatiu que conté totes aquestes altres notícies. Parlem de salut perquè el 2025 l'Hospital de Figueres augmenta un 9,5% l'activitat quirúrgica i frega les 12.400 intervencions. Concretament, el centre millora l'eficiència assistencial incrementant la proporció d'intervencions ambulatòries fins a un 72,8%. Això vol dir que més del 70% de les operacions s'han fet sense un ingrés hospitalari. L'Escala acollirà 3 actes per la Diada Nacional de Catalunya. Actes organitzats per l'Ajuntament de l'Escala, l'Assemblea, el Consell per la República i en comú l'Escala. Les aspiracions nacionals i l'auge de l'extrema dreta centraran en el programa reivindicatiu de la Diada a l'Escala. En esports, el Futbol Club L'Escala visita el Camp de l'Europa, on espera refer-se de la derrota de l'ensopegada de la primera jornada. El segon equip afronta l'últim amistós, Empúria Brava, abans del debut contra el Peralada B. I pel que fa a la vela, el Club Nàutic L'Escala organitza el trofeu Mar d'Empúries. El Club Nàutic L'Escala i el MIFES organitzen una jornada de portes obertes de vela inclusiva. Aquest esdeveniment té com objectiu apropar els esports nàutics a persones amb discapacitat, promovent l'accessibilitat i la igualtat d'oportunitats en el medi marí. L'agenda d'activitats i la informació meteorològica després de la refrescada, el canvi de temps, la tramuntaneta ens espera un pont de la Diada marcat pel cel serè, el sol, i l'ambient molt contrastat entre el dia i la nit. I engeguem precisament amb la notícia que obre aquest informatiu. Amb la informació que dilluns es reprenen les obres del barri dels Emperadors, obres d'urbanització de la zona alta d'aquest barri que generaran afectacions en el trànsit de la zona. És una actuació de dimensió considerable marcada per la proximitat del jaciment d'Empúries. Ens ho explica en Miquel Pagès.
Dilluns es reprenen les obres d'urbanització del barri dels Emperadors després de restar aturades durant l'estiu, un dels projectes complexos als que s'està enfrontant el consistori escalenc. La primera actuació es va fer a la zona de la Palanca i actualment es treballa a la part alta, a tocar del recinte arqueològic d'Empúries. Això fa que qualsevol actuació l'hagi de supervisar un arqueòleg que n'ha de donar el vistiplau, un fet que genera retards. De tota manera, l'Ajuntament preveu que estiguin acabades abans de l'estiu. Alguns dels serveis ja s'han instal·lat i d'altres encara estan pendents. El format dels carrers varia, alguns sense vorera, d'altres amb sauló o amb algun tipus de vegetació als costats. Aquest matí han visitat la zona el regidor d'Infraestructura Rafael López i l'alcalde Josep Bofill, que han demanat paciència per l'enrenou a partir de dilluns vinent.
Ja s'ha previst que es parés a l'estiu. De fet, ja portem 2 estius d'aturada. És una obra complexa en quant al tema de l'arqueologia, que fa enrederir una mica l'obra, però tot i així hem anat avançant d'una manera raonable i ara a partir de dilluns que ve es començarà a treballar en diversos àmbits allà a la zona de la Palanca, que és on es va iniciar primer, i després paral·lelament als carrers de la part de dalt. Això permetrà a l'empresa agilitzar les obres que inicialment van quedar una mica al ralentí i guanyar el temps que necessitem per entrar dintre de terminis.
Bé, aquesta setmana que ve, com ha dit el regidor, reiniciaran els treballs d'urbanització d'aquest sector del barri dels Emperadors, la primera urbanització que hi va haver-hi a finals del segle passat aquí a l'Escala i que el pla director d'urbanitzacions ja determinava com un dels sectors a intervenir-hi perquè tots els serveis estaven en precari. Com ha dit, doncs, l'objectiu és arribar a final de la temporada d'hivern primavera amb les obres gairebé o totalment acabades, tot i que entenent que estem dins un bé fin, un bé d'interès nacional, cultural, l'entorn d'Empúries, i amb els valors que té, doncs, hi ha d'haver-hi tot un seguiment arqueològic, que es van fer les prospeccions en cada un d'aquests carrers. En definitiva, doncs, ens duran uns mesos d'obres amb unes afectacions que demanem comprensió i paciència als veïns per tal de que les molèsties siguin les menys, les menors possibles.
Les obres tenen un pressupost de 3 milions i mig d'euros.
En salut, el 2025, l'Hospital de Figueres fa balanç. Augmenta un 9,5% l'activitat quirúrgica i frega les 12.400 intervencions. El centre millora l'eficiència assistencial incrementant la proporció d'intervencions ambulatòries fins al 72,8%, el que significa que més del 70% de les operacions s'han fet sense ingrés hospitalari. Informació que ens la porta l'Ona Vilà.
L'Hospital de Figueres, gestionat per la Fundació Salut Empordà, ha tancat l'exercici 2025 amb un increment de l'activitat quirúrgica. Durant l'any passat es van dur a terme un total de 12.368 intervencions, xifra que representa un augment del 9,5% respecte a les 11.293 operacions registrades el 2024. Aquesta és una de les dades recollides en la memòria de sostenibilitat de la Fundació Salut Empordà de l'any 2025 i consoliden el model de la Fundació cap a una assistència més eficient, eficient, moderna i accessible.
L'Escala acollirà tres actes per celebrar o commemorar la Diada Nacional de Catalunya. L'Ajuntament de l'Escala, l'Assemblea i el Consell de la República i en Comú l'Escala són les organitzacions que organitzen aquests tres actes per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Les aspiracions nacionals i l'auge de l'extrema dreta centraran el programa reivindicatiu d'aquesta Diada a l'Escala. Els actes per a celebrar la Diada Nacional de Catalunya comencen avui mateix amb la xerrada i el col·loqui promogut per En Comú l'Escala i que centrarà en l'auge de l'extrema dreta a Catalunya. Serà a les 7 de la tarda al CER i Maxi Fuentes Cordera, professor d'Història Contemporània de la UdG, em prendrà la paraula. Els actes centrals d'aquesta diada es concentraran demà al matí a 11:45. Per una banda, a la plaça de l'Ajuntament hi haurà l'acte institucional per part de l'Ajuntament de l'Escala amb la lectura del manifest i el recital del Cor Indica. Al mateix temps i a la mateixa hora, Assemblea i el Consell de la República han organitzat a la plaça de les Escoles un acte reivindicatiu paral·lel sota el lema «Hi soc, hi som» pel present i el futur de la independència. En aquest acte hi haurà una actuació del cantautor escalenc Josep Tero i es convida el públic a portar-hi l'estelada. Les entitats independentistes també han preparat la sortida en autobús des de la plaça de les Escoles a les 3 de la tarda per atensar-se fins a la manifestació de Girona. En esports toca parlar de la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana. El Futbol Club Escala visita el camp de l'Europa, on espera refer-se de la derrota de l'ensopegada de la primera jornada. Pel que fa al segon equip, afronta l'última amistosa a Empúries Brava abans del debut contra el Paralà de B la setmana vinent. I pel que fa a la vela, el Club Nàutic L'Escala ha organitzat el trofeu Mar d'Empúries. Ens explica l'Ivan Garcia.
El Futbol Club Escala afronta el primer desplaçament de la temporada aquest diumenge a les 5 de la tarda. Els de David Gurillo visitaran el camp de l'Europa B, després de perdre a l'estrena per 1-2 contra la Fundació Esportiva Grama. No hi serà el sancionat Eric Saavedra. Els barcelonins, per la seva banda, van empatar a 0, sense gols, contra el Cerdanyola en el primer partit. David Gurillo, entrenador de l'Escala.
Cada partit és una guerra, cada partit és dificilíssim. Aquesta categoria tothom et pot guanyar. Anem al camp de l'Europa, que sabem que serà un equip que intentarà proposar, un equip molt dinàmic. Crec que tenen una idea molt clara, també ens vindran a pressionar. Són nanos joves que al final no tenen por d'aquesta categoria, que tenen el primer equip allà a tocar també i que volen fer-ho bé per anar cap amunt, i ens exigirà moltíssim.
Encara en clau futbol, el segon equip disputarà dissabte un amistós al camp de l'Empúries Brava. A més, l'Escala viurà un nou cap de setmana de campionats de futbol base. Dissabte hi haurà torneig de sub-9 i diumenge de sub-10. Entre aquests dos dies desfilaran pel nou Miramar un total de 32 equips. Paral·lelament, entre dissabte i diumenge, el Club Nàutic L'Escala organitza el trofeu Mar d'Empúries, que comptarà amb la participació d'un centenar d'embarcacions. Serà la primera regata del circuit català Català de Vela Lleugera, que inicia les regates classificatòries pel Campionat i Copa d'Espanya 2027. La temporada començarà, doncs, aquí a l'Escala, i la competició és de la categoria juvenil, amb les modalitats Ilka i 4-20. En aquesta 15a edició estan previstes 6 proves, 3 dissabte i 3 diumenge, i l'entrega de premis serà diumenge a les 5 de la tarda. I en bàsquet, el sènior masculí disputarà un nou partit amistós diumenge a casa a partir de les 12 del migdia.
I continuant amb esports, el Club Nàutic L'Escala i MIFES organitzen una jornada de portes obertes a la vela inclusiva. L'esdeveniment té com a objectiu apropar els esports nàutics a persones amb discapacitat, promovent l'accessibilitat i la igualtat d'oportunitats en el medi marí. En té tots els detalls l'Ivan García.
Somriures i cares somrients entre els inscrits i inscrites a la jornada de portes obertes de vela inclusiva, impulsada conjuntament entre el Club Nàutic L'Escala i l'associació MIFES. Els participants van poder provar disciplines com el caiac, la vela i el dragon boat.
El club amb MIFES té una relació molt especial. Durant diversos anys hem estat fent activitats conjuntes on ells ens porten a gent i nosaltres els hi ensenyem el que és el mar i a veure l'experiència a navegar. I vam decidir una mica obrir les portes a que més gent doncs, pogués viure aquesta experiència, i d'això va sortir una mica, i avui doncs, fem totes les activitats corresponents.
La veritat és que la majoria de participants tenen discapacitat, però són inclusives, val? O sigui, tothom pot venir i participar, no cal que tinguin una discapacitat, sinó són inclusives perquè tothom s'hi senti part de l'activitat.
Justament aquesta associació no només organitza esdeveniments esportius.
És molt important fer activitats. Aquest programa MIFES Experience és un programa d'oci inclusiu que va néixer fa 5 anys, i fent des de prendre un cafè fins a tots els esports que et pots imaginar, passant per, bueno, caiacs, curses, parapent, paracaigudisme, rafting, fins a viatges. Hem anat a Mèxic, hem anat a Kènia, hem fet viatges i estem fent moltes activitats, cada cop més oferim més activitats i fem una família cada cop més gran, que tothom hi cap.
Amb dues entitats reafirmen el seu compromís per trencar barreres i garantir que el mar sigui un espai de llibertat, igualtat i de gaudi per a tothom.
I després dels esports, toca fer un repàs a tota l'agenda d'activitats per avui dijous i els dies festius de la Diada i el cap de setmana. Començant per avui dijous, a les 7 de la tarda, Riba Market a la Riba. A les 7 de la tarda, també, projecció de documentals, 4 peces de museu a càrrec de Toni Martí a l'Alfolí de la Sal. A les 7 de la tarda, aquest acte previ de la Diada, organitzat per En Comú L'Escala, amb l'anàlisi a càrrec del doctor i professor d'Història Contemporània de l'UdG, Maxi Fuentes, centrat en l'auge de l'extrema dreta a Catalunya. I a les 7 de la tarda també visita a Torre Montgó i pirateria a l'Escala com a activitat del Museu de l'Anxova i de la Sal. Divendres a 2:15 de la tarda, institucional de la Diada Nacional de Catalunya, a plaça de l'Ajuntament, lectura de manifest i recital del Cor Indica. També a 11:45, acte de l'Assemblea i el Consell de la República a la plaça de les Escoles. A 7:15 de la tarda, en el MAC Empúries, visita amb tas de vins Vivendum, 25 euros per persona i inscripció prèvia a macempúries.cat. I a 7 de la tarda, una altra ruta del Masle, la ruta del Barri Vell i cases de pescadors. Dissabte a 11:15, ruta Víctor Català pel Clos del Pastor i Cementiri Mariner. A 11:00, visita guiada del MAC Empúries, Empúries Virtual. I a 7 de la tarda, ruta de Sant Martí d'Empúries pel nucli antic. A 7 de la tarda, la quarta edició del Festival Escenari Portalbau a la Riba. I tot seguit, a 8:00, concert de l'Ecoc amb la presentació del seu nou disc, Sucre. Hi ha vigent l'exposició de fotografies de Joan Lassús a l'Alfolí de la Sal fins al 22 de novembre, la de Nusos Mariners al Museu de l'Anxova i de la Sal fins al 31 de desembre, i la d'exposició Despertar i menjar amb natura i art de Regina Hernández Poch a la Casa del Gavià fins al 13 de desembre. I un punt repassat a l'agenda, ara ens anem a conèixer la previsió meteorològica per avui i el cap de setmana.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. La refrescada i el canvi de temps és una realitat. Ahir ho vam poder viure, i és que al migdia, per exemple, teníem una temperatura de 17 graus i mig, que eren 20 graus menys a la mateixa hora que el dia anterior. Per tant, Déu-n'hi-do amb aquest canvi de temps. També ha entrat tramuntana, curteta, però tramuntana, que feia molts mesos que no entrava, i aquesta baixada de temperatura, que sobretot ara es mantindrà o mantindrem més de nit, matinada i primera hora. Migdia i tarda remuntarà de nou la temperatura els propers dies. Encetem un cap de setmana llarg, el pont de la Diada, amb bona perspectiva de temps. Avui dijous, cel serà tot el dia, una jornada radiant, bona visibilitat, i com dèiem, a primera hora ha fet més fresca, però a migdia la màxima tornarà a remuntar fins als 26 a 28 graus. Tramuntaneta residual, que a primera hora de la tarda ha de desaparèixer i ha tombat cap a marinada. A la mar encara un xic de remenada, tràgol de gregal entre mig metre i un metre d'alçada, per tant, maror a màries de marejol ben bé fins a mitja tarda. Demà divendres, Diada Nacional, cel serè tot el dia. Panorama sense ni un núvol, bona visibilitat i ambient fresc de matinada i primera hora del dia. La mínima demà voltarà als 13, 15, 16 graus als llocs on pugi un xic més, per tant, bona refrescada, màniga llarga. I la màxima voltarà als 25 a 27 graus. Vent en calma a primera hora, marinada de llevant a xaloc a migdia i tarda, que al vespre girarà garbi fluix, i a la mar arrissada tot el dia amb àrees de marejol a la tarda. Dissabte, cel serè, també gran part del dia, només amb algunes bandes de núvols prims, a primera i última hora, a moda d'entrepà. Ambient contrastat entre el dia i la nit, màxima entre els 26 i 28 i mínima entre els 17 i 19. El més destacable en quant a vent serà que entrarà gregal de força 3-4 al final del matí i després ja girarà marinada de llevant i migdia. Això pot fer que es remeni un xic més al mar i tindrem marejol amb alguna àrea de marojos al centre de la jornada. I diumenge tancarem aquests dies de festa amb cel serè de nou tota la jornada, radiant bona visibilitat i seguint aquesta tònica de fresca primera hora mínima al voltant dels 16 i 18, però ambient molt més agradable, ambient d'estiu a migdia i tarda, màxima entre el 27 i 29. Vents en calma a primera hora, amb règim de marinada a partir de migdia, marinada de xaloc a migdia i tarda, i la mar en una situació molt plàcida, calmes fins a mig matí i després arrissada i àrees de marejol. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
I després de saber quin temps ens espera per aquests dies festius, anem a fer un repàs de totes les notícies que han format part d'aquest informatiu. Informatiu d'avui dijous, dia 10 de setembre del 2026. L'hem encapçalat perquè hi ha una informació en el qual diu que dilluns es reprenen les obres del barri vell dels Emperadors, amb afectacions al trànsit de la zona. És una actuació de dimensió considerable, marcada per la proximitat del jaciment d'Empúries. En salut hem parlat del balanç del 2025 de l'Hospital de Figueres, on han augmentat un 9,5% l'activitat quirúrgica amb prop de 12.400 intervencions. Moltes intervencions de caire ambulatori, un 72,8%, per tant, sense ingrés hospitalari. L'Escala acollirà tres actes per la Diada Nacional de la República, l'organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, l'organitzat per l'Assemblea i el Consell de la República, i un tercer per En Comú l'Escala. Les aspiracions nacionals i l'auge de l'extrema dreta centraran el programa reivindicatiu d'aquesta diada a l'Escala. En prèvia esportiva, el Futbol Club Escala visita el Camp de l'Europa per refer-se de la derrota de la primera jornada. El segon equip, un amistós, l'últim amistós en Empúries Brava, abans del debut contra el Peralada B. I pel que fa a vela, el Club Nàutic l'Escala organitza el trofeu La Mar d'Empúries. També en vela, el Club Nàutic l'Escala i Mifes han organitzat una jornada de portes obertes per presentar, per divulgar i apropar la vela inclusiva, per tant, als esports nàutics, a persones amb discapacitat. L'agenda d'activitats i la previsió meteorològica, que encarem uns dies festius de temps molt plàcid, dies radiant, això sí, amb molt contrast tèrmic entre el dia i la nit. podeu continuar informats en els serveis informatius al llarg de la tarda, aquí a Ràdio L'Escala, al 107.6, butlletins i informatius. Per la meva part, que passeu molt bona diada i molt bon cap de setmana. A reveure, feu molta, molta bondat.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ei, què fas? T'estic esperant al casal.
Sí, ja vaig. Estic acabant de sortir de casa. Merda. M'he deixat les claus a dins.
Museu particular. Capítol 9. Les claus.
Hola, Àlex.
Ei, Anna, hola. Què? Parlem de les claus?
Esclar.
Museu particular.
Les claus, no et semblen un objecte fascinant? Les claus?
Sí, són molt úniques, cada una, sí.
Però a banda de que siguin úniques, a mi em sembla fascinant perquè són un objecte tan petit, però que alhora el que fa és representar una cosa tan gran i tan important com podria ser, per exemple, la intimitat, no? És a dir, la clau de la casa és aquell petit objecte que et permet entrar a això, no? Precisament a la teva intimitat més pregona. I a més, també ens acaba parlant sobretot d'un tema que és la propietat privada, no? Al final, les claus sempre serveixen per protegir, no? Si parlem una miqueta de la història, sabem que existeixen les claus des de com a mínim fa 6.000 anys, és a dir, que fa uns quants segles i uns quants mil·lennis que existeixen. Tant els assiris com els egiptes, com els egipcis, ja n'utilitzaven de claus, sobretot lligat a cadenats, que utilitzaven precisament per això, per protegir aquelles coses que eren importants. I saps què eren aquelles coses importants per aquesta gent?
Algo relacionat amb la feina, cases, algo que se n'obtenia diners, imagino.
Doncs sobretot els magatzems, és a dir, clar, tot el que era doncs la intendència, no? El gra, el menjar i demés, tot això doncs era el que realment s'havia de protegir, però també les tombes i també la mort, perquè
estan tancades amb clau.
Clar, evidentment, havien de protegir tant la pròpia memòria o no, o la pròpia integritat d'aquell cos que havien enterrat, però alhora també havien de protegir també tot aquell aixovar funerari que acabaven posant, no? És a dir, si no, el descobridor de Tutankamon, si només hi hagués hagut el cos allà, clar, tia, no hagués tingut la fama, segurament, no? Doncs és molt estreta també aquesta relació de les claus i la mort, no? I aquesta necessitat d'haver de tancar amb clau aquella persona que s'ha mort. Pensen que avui amb els nínxols.
És el que t'anava a dir. A casa meva hi ha el típic clauer nínxol. I són les clauetes, no? Petitones del vidre.
I les discussions que arriben a haver per aquesta minúscula clau de qui la té, qui no la té, qui té accés en aquest nínxol i qui no el té. De fet, ara no són tan comunes perquè molts dels taüts, dels fèretres que es fan ara, simplement es tanquen com una espècie de clau Allen, però fins fa no res era molt comú que els fèretres també portessin clau, i després et quedaves aquella clau, no? I tu portaves a sobre aquesta clau del fèretre de la padrina, del padrí de qui fos. De fet, hi ha dins, no, de la història d'Espanya, la que, pobra, no, i malament l'hem anomenat Joana la Boja, Joana I de Castella, que estava doncs obsessionada amb el seu marit, Felip el Vell, que van trigar 8 mesos a enterrar-lo des de que es va morir, no? I es diu que si ella sempre portava al coll la clau del fèretre, no? I que de tant en tant l'obria només per poder-lo admirar, oh, no? I doncs i besar-li els peus, aquesta cosa,
per favor,
de no voler deixar marxar. Però torno a la història, que potser me n'he anat una miqueta. Estàvem amb els egipcis, i els egipcis ja en feien servir de claus, feien servir unes claus que eren de fusta, que utilitzaven pius i pistons per obrir aquests panys, relativament semblant a les que podem fer servir nosaltres, tot i la diferència del material. I no serà fins a, fins als romans, els nostres amics romans, que passaran a fer-se de metall. I a més, en aquest cas, en tenien unes molt curioses, que eren unes claus que feien servir per aquelles arquetes de metall i de més, on hi guardaven les coses més precioses, que, sobretot en aquest cas els homes, les claus eren anells. És a dir, eren anells que, a més, servien de clau. I això els servien ells per, en tot moment, saber on era la clau, que era la seva mà, perquè la portaven posada en un dit, però alhora també era un gest d'ostentació social, de dir, ei, mira, tinc una clau, per tant, tinc una arqueta, per tant, tinc calés, o tinc possessions molt preuades que he de protegir.
Molt de pel·lícula, això, de l'anell que obre alguna porta.
Sí, 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 és una lligada, no? Capsa, com a molt especialitzat, no? I en diversos museus n'hi ha, d'exposades d'aquestes claus anell romanes, i realment són precioses, no? Al final, el que acaba derivant, no?, aquesta necessitat de les claus i també, doncs, la complexió amb què acaba desenvolupant-se l'ofici és precisament això, la creació d'oficis específics per crear panys i, evidentment, per crear claus que els puguin obrir, no? És com, per exemple, en el cas català, el 1380 es funda el Col·legi de Mestres Manyans, Armers i Agullers, un gremi especialitzat, en aquest cas a Barcelona, que encara avui continua en actiu, encara avui existeix el gremi de serrallers de Catalunya, amb prop de 250 agremiats que representen això, el sector de la serralleria i de la metal·lúrgia. Però quan realment hi ha el canvi més significatiu serà a partir de la Revolució Industrial. Al final, per bé o per mal, gairebé tot acaba canviant després de la Revolució Industrial, al segle XVIII, es crea el pany de palanca, que és encara un avui dels més habituals. Parlem molt de panys perquè al final no hi ha clau també sense pany, no? Una cosa no va sense l'altra. I sobretot, també gràcies a un concurs que a principis del segle XIX crea el govern britànic. Ells es troben que a les drassanes de la ciutat de Portsmouth es produeix un robatori amb claus falses. Aleshores, el que fa el govern britànic és impulsar un concurs per veure qui és capaç de crear un pany que no es pugui forçar d'aquesta manera, que no es pugui falsificar les claus tan fàcilment. I el 1818 un serraller que es deia Jeremiah Chubb és el qui va guanyar unes 100 lliures, que per l'equivalent del moment serien uns 11.000 euros, per tant, poca broma. I a més, fixa't, Jeremiah Chubb és un cognom que encara avui està lligat a les alarmes, a la protecció.
Ara mateix acabo de veure el logo... L'acabo de visualitzar.
Unes lletres de color blau, sí, doncs sí, encara avui, després d'aquests 200 anys, aquesta gent s'estan dedicant a això, perquè no en va. Aquest pany que ell va fer, fins al 1851 ningú el va aconseguir forçar. Per tant, realment va guanyar el premi amb totes les de la llei. També van ser un dels primers en construir caixes fortes, conjuntament amb el seu germà, i per això et dic que encara són ben vigents dins del sector, no? Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen, doncs, això, aquest cilindre a l'interior, que van ser dades per un americà que es deia Linus Yale, el 1848, i el seu fill, que també es deia igual, el 1861, el que va ser aconseguir reduir aquest tamany de les claus fins més o menys el que tenim nosaltres, perquè abans havien de fer una a una, aquelles claus grossotes que veiem a vegades, no?, que són molt, molt antigues i que evidentment són molt poc pràctiques, no? I en essència el que feien era agafar una miqueta aquell model que ja tenien els egipcis i adaptar-lo, en aquest cas, a les reduïdes dimensions. És a dir, que al final tot acaba sent cíclic, tot acaba tornant. I et deia, no?, que en el cas de les claus també són un objecte poderosíssim, o com a mi m'ho sembla per això, per aquest simbolisme, d'aquesta intimitat, d'aquesta propietat privada, d'aquesta cosa important que és el que guarden, i al final són un símbol molt potent, i fins i tot molts estats l'han acabat adoptant com a símbol, més enllà del Vaticà, que té les claus de Sant Pere per raons òbvies, però també és un símbol, per exemple, de Palestina. Les claus és un símbol de Palestina perquè, doncs, el 1948, quan Israel declara la seva independència, es produeix l'episodi de l'Agnakba, que és la, l'expulsió de més de 750.000 persones, persones de palestines, que passen a ser refugiats. Amb moltes, el que van prendre va ser allò posat, però sobretot el que no van deixar per res del món va ser les claus de les seves cases, perquè allò era temporal i havien de tornar i havien de poder tornar a obrir aquelles portes que havien tancat perquè els havien fet fora de casa. Això no va passar mai, tot i que el dret internacional els hi donava la raó, mai aquesta gent ha tornat a casa seva, i moltes vegades aquesta casa ni existeix en l'actualitat perquè va quedar totalment destruïda. Però això no deixa de fer que cada 15 de maig els palestins es reivindiquin com a poble, sobretot amb això, amb aquestes claus a la mà, amb aquest símbol, doncs, de la seva intimitat, que per desgràcia van arribar a perdre.
Com ara pensava, amb aquesta última part que ens